L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la Semuta. Avui dimarts, dia 22 de desembre, destacarem... La crisi arrossega a la baixa els preus dels llangostins, tot i el descens de les captures des del 2007. El turisme rural ebrenc fregarà la plena ocupació per a Cap d'Any. La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya demana a la Fiscalia investigar una presumpta incompatibilitat. L'actual portaveu municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament d'Amposta, Antoni Espanya, repetirà com a cap de llista del partit a les pròximes eleccions municipals. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La confraria de pescadors Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita va registrar fins al passat dia 15 de desembre unes captures de llagostí de 26.049 quilos durant tot el 2010, amb un valor total de 599.127 euros i un preu mitjà de 23 euros per quilo. Paradoxalment, l'any passat, amb unes captures de 33.185 quilos i un valor de 801.184 euros, el preu mitjà va arribar als 24,14 euros. I una campanya encara millor, la del 2008, amb 40.273 quilos, valorats en 1.031.575 euros, i el preu mig per quilo va arribar als 25,61 euros. La mitjana anual dels pescadors rapitencs es situa en unes captures al voltant dels 30.000 quilos, que també es van veure àmpliament sobrepassades el 2007 amb 65.345 quilos, amb un valor de 1.377.079 euros, i el 2006 amb 47.982 quilos, valorats en 1.193.748 euros. Però en contra del que dictarien les lleis del mercat, la caiguda de les captures no suposa un increment de preus. La crisi, en bona mesura, seria una de les responsables que explicarien aquesta situació. El pescador i membre de la Junta de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita, Agustí Zaragoza, creu que la crisi i l'excés d'oferta de llangostins han portat el preu d'aquest crustaci a la baixa durant els últims anys. L'escoltem.
És lo, diguem-hi, un peix de lujo per aquestes fetxes, i ara pues, la gent, pues, tu mateix, i nosaltres també refiem. Los, pues, si se n'agafen pocs, pues, fas, bueno, n'hi ha més cars. I ara aquí ho hem notat molt, aquí, ho hem notat molt, perquè els preus no han muntat com a vegades se disparaven i així no han muntat. I la gent, pues, mira, quan no podem arribar estan verdes, i quan no pots arribar als llangostins les galeres estan boníssimes. Les galeres estan boníssimes, ara no arribes, boníssimes, però per aquestes fetxes, pues, quan hi havia diners, pues, se pagaven, que un també vol celebrar-ho, i és una classe de gènere que és per celebrar. Per aquestes fetxes és de lujo, ja.
Segons Agustí Zaragoza, la campanya ha estat fluixa i, a més, el temps no ha acompanyat. Escoltem novament a Agustí Zaragoza.
La campanya en si ha sigut fluixa, ha sigut fluixa. I, a més, ja ha sortit el tema de que el temps no ha acompanyat. I ara, en estos freds, doncs, han camès. Perquè si fos Caldoreta i Trangolets, l'any per a tenir tres fetges se'n van agafar molts, i enguany, només de pel fred i tot això, doncs, pocs que n'hi ha, doncs, encara se n'agafen menys. Això no vol dir que demà se n'agafen, pel tràngol, si baixa tràngol o algo, i se n'agafen. Que això n'hi ha poc, però és imprevisible.
Els pescadors, però, són ben conscients de que una millora de les captures difícilment suposarà un increment dels preus. Podria succeir al contrari, precisament. Segons l'opinió d'aquest pescador, la major disponibilitat actual de llangostins de diferents qualitats i procedències ha suposat reduir el seu component d'exclusivitat i, per tant, els seus alts preus. Tothom té llangostins al preu que vol. A la televisió veus que pots trobar llangostins pràcticament a un euro i això no pot ser. Hi ha alguna cosa que falla. Quan no era fàcil portar-los d'on fos, llavors eren més cars. Qui volia una cosa bona la pagava. Ara no. Moltes coses pugen de preu i a nosaltres ens paguen el mateix que fa 10 anys, concluïa Zaragoza.
Serveis informatius de Mute.
Després d'un pont de la Puríssima amb una ocupació que escassament assolí el 50%, el sector del turisme rural al Delta de l'Ebre i també a la Terra Alta afronta els dies festius de cap d'any amb molt bon d'optimisme. El president de l'Associació Turisme Rural a les Comarques de l'Ebre, Albert Hernández, explicava ahir al Diari de Tarragona que gràcies a les reserves realitzades fins ara, més les reserves d'última hora, es fregarà la plena ocupació al Delta de l'Ebre. Cal recordar que l'Associació de Turisme Rural de les Comarques de l'Ebre agrupa mig centenar d'allotjaments a les Terres de l'Ebre, la meitat dels quals exclusivament al Delta. Es tracta, com els últims anys, de clients procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona que opten, en la seva majoria, per llogar dues nits d'allotjament els dies 31 de desembre i 1 de gener. Creix, en aquest sentit, el nombre de grups d'amics i famílies que decideixen gaudir d'un canvi d'any en un allotjament rural. Aquest serà el cap de setmana per excel·lència per al sector turístic, ja que el cap de setmana dels dies 25 i 26 de desembre no s'espera una ocupació destacada, perquè, com explicava Hernández, els clients prefereixen passar-los a casa. Entre setmana tampoc no es registrarà una ocupació destacada.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La coordinadora anticimentiri nuclear de Catalunya va anunciar ahir dimarts que portarà a la Fiscalia la documentació que té sobre la suposada relació que mantenen membres de l'Associació de Municipis en àrees amb centrals nuclears i el Comitè Assessor Tècnic, cosa que podria haver afavorit la puntuació otorgada a la candidatura d'Ascó. En declaracions a Europa Press, el portaveu de la CANC, Sergi Saladier, va assegurar que amb tota seguretat, abans de finalitzar l'any, posaran en coneixement del Ministeri Fiscal la documentació que han presentat durant les últimes setmanes a Tarragona, Barcelona i Madrid i que, segons la seva opinió, revela omissions, errors i carències en la candidatura d'Ascó que no es van tenir en compte. En concret, i sobre la relació entre l'Associació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears i el Comitè Assessor Tècnic, la coordinadora anticementiri nuclear sol·licitarà que es determini si hi ha incompatibilitat entre el càrrec d'Adolf Barceló com a membre del Comitè Assessor Tècnic i el de Marià Vila d'Abadal com a gerent de l'Associació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears, després de constatar que tots dos mantenen des de 1999 una relació professional estable a través del bufet MIB Advocats Associats Societat Limitada. L'hipòtesi de la coordinadora és que la participació de Barceló hauria pogut contribuir a l'omissió de factors rellevants a l'informe d'examen dels terrenys oferts per l'Ajuntament d'Ascó. Entre ells, destaca l'omissió que el 40% dels terrenys oferts correspon a un barranc o terrenys amb més d'un 20% de pendent, que a menys de 500 metres està la subestació elèctrica per on s'evacuen a la xarxa els 2.000 megawatts que produeixen les dues unitats de la central d'Ascó, la proximitat de la C12, una carretera inclosa dins de la xarxa d'itineraris per a mercaderies perilloses i la situació a uns 300 metres del casc urbà de la població, entre d'altres. Alhora, la coordinadora ja va anunciar que si els pròxims dies o setmanes el govern escollís la candidatura d'Ascó per ubicar-hi el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears, impugnaran davant del jutjat contenciós administratiu, sol·licitant amb això la paralització cautelar de la tramitació del projecte. L'actual portaveu municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament d'Amposta, Antoni Espanya, repetirà com a cap de llista del partit a les pròximes eleccions municipals, juntament amb la diputada al Congrés, Lluïsa Lizárraga, que ja va anar de número 2 als últims comicis. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs així ja és, ha començat la carrera ja per a les eleccions municipals, alcaldies, en aquest cas a Amposta, on l'actual portaveu municipal del PSC, Antoni Espanya, repetirà com a cap de llista del partit a les pròximes eleccions municipals, juntament amb la diputada al Congrés, Lluïsa Lizárraga, que ja va anar de número 2 als últims comicis. Espanya confia que la tasca d'aquest mandat i l'increment de la projecció pública dels candidats els permeti guanyar pes electoral i trencar el resultat dels darrers anys, especialment mobilitzant una part de l'electorat que assegura vota socialista en altres comicis, però s'absté a les municipals. El cap de llista ha criticat la relaxació del govern municipal de Ciu després de 24 anys de majoria absoluta, qualificant-lo de mediocre. Segons Antoni Espanya, tant el seu càrrec com a director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura i Ramaderia, o també el paper que ha fet Lluïsa Lizárraga com a diputada al Congrés a Madrid, seran peces claus per remuntar el vol del PSC. L'escoltem.
Esta vegada jo crec que per la meva projecció com a director de serveis territorials i el fet de que fa ja 7 anys i mig que estic de regidor de l'Ajuntament, esta vegada ja tothom me coneix, i Lluïsa exactament el mateix. Lluïsa ja fa també quasi 7 anys que és diputada al Congrés, també 7 anys i mig que és regidora, i per tant el cap de cartell crec que esta vegada ningú pot dir que no és conegut, que no se sap que tenen una capacitat de gestió contrastada, i per tant crec que és un fet important i és un actiu molt important dels socialistes d'Amposta que volem tornar a posar en valor.
Diu que els 24 anys de majories absolutes de Convergència i Unió han posat a provocar relaxament i una gestió mediocre que fa que no estigui a l'alçada del que els temps de crisi demanen. Així ho va dir també Antoni Espanya.
Esta vegada jo crec que per la meva projecció com a director de serveis territorials i el fet de que fa ja 7 anys i mig que estic de regidor de l'Ajuntament, esta vegada ja tothom me coneix, i Lluïsa exactament el mateix. Lluïsa ja fa també quasi 7 anys que és diputada al Congrés, també 7 anys i mig que és regidora, i per tant el cap de cartell crec que esta vegada ningú...
Antoni Espanya ha recordat que caldrà oferir un programa el més engrescador possible, basat en una oferta doncs clara i en arguments en contra de l'actual govern municipal, el que diu que després de 24 anys de majories absolutes doncs ha relaxat la seva manera de fer política, i també doncs destacarà la gestió mediocre que fa l'equip de govern, que diu no està a l'alçada dels temps de crisi que estem vivint. Cal recordar també que els dos actuals regidors que formen el 3 i el 4, és a dir, Josep Montfort i Joan Ferrer, no repetiran en aquesta llista. Acabarem dient que el candidat socialista també ha plantejat potenciar els punts forts d'Amposta com a societat en els àmbits esportiu, cultural i musical i dels serveis sociosanitaris, i ha criticat, entre altres coses, el suport que ha donat l'Ajuntament d'Amposta a la instal·lació del Carrefour, que ha donat doncs un cert descontent en el sector comercial de la ciutat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Un total de 33 conductors van donar positiu en el marc d'un macrocontrol d'alcoholèmia organitzat pels Mossos d'Esquadra en diferents zones d'oci de les Terres de l'Ebre el passat divendres, dia 17, i dins del marc del dispositiu de controls de sopars de Nadal. Els controls es van situar a les zones lúdiques de Móra d'Ebre, Tortosa, Amposta i Roquetes, i van comptar amb la participació d'agents de la policia local. En total, es van practicar 760 proves d'alcoholèmia, de les quals 19 van resultar positives amb taxa administrativa i 14 més amb taxa penable punible. També es van efectuar controls de consum de drogues, amb 6 positius, la majoria per cocaïna. Durant el dispositiu, els Mossos van detenir un dels conductors, que havia donat positiu amb una taxa penal, perquè sobre ell pesava un requeriment judicial. Entre les taxes penals, els Mossos van detectar la d'una conductora que va donar 1,33 mg per litre d'aire expirat, quan el màxim permès és de 0,25, així com taxes de 0,98 i 0,89 mg per litre.
Serveis informatius de Mute.
Alcanar és notícia avui per una qüestió relacionada amb els jocs d'atzar, i és que just en el dia en què es rifa la grossa de Nadal, una imatge del municipi canareu il·lustra el cupó de la 11. Des d'Alcanar Ràdio ens porta aquesta informació Domènec Ramal.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, en un dia tan tradicionalment relacionat amb el món del joc i el sorteig, la rifa de la grossa de Nadal, que avui, 22 de desembre, se celebra, nosaltres des d'Alcanar parlem d'una altra rifa, en este cas la que cada dia també organitza l'Organització Nacional de Secs, la 11. I és que en parlem perquè justament avui mateix, dimecres, dia 22 de desembre, el cupó que cada dia l'11 sorteja té com a motiu central la nostra ciutat, Alcanar. En un dia com avui circularan per tot l'estat espanyol 50 sèries de 100.000 cupons cadascuna d'elles, lo qual suposa un total de 5 milions de cupons que porten impresa avui la imatge promocional del nostre municipi, Alcanar. El regidor de Turisme i Promoció Econòmica al nostre ajuntament, Josep Bord, explicava el perquè de l'origen d'aquesta iniciativa. L'escoltem.
Una petició que va fer la 11, suposo que la fa a diversos municipis, consta que també demà hi haurà un altre poble de les Terres de l'Ebre, que també surt aquí, i pues, bueno, que a partir d'aquest document, que ja es va enviar fa temps, pues, bueno, van buscant una sèrie de municipis, una sèrie de fotografies i una relació que no té cap cost, en aquest cas, per l'Ajuntament, i que representa pues, una publicitat excel·lent. No? Són 60 milions de cupons els que avui se repartiran en la imatge d'Alcanar. Damunt el dia que ens va tocar, no? Perquè ens ha pogut tocar demà 23, com ha tocat en aquest cas a l'Ametlla de Mar, que també està demà, però ens ha tocat el 22 de desembre, que és un dia que diuen que està que no surt la grossa. No es ven pràcticament res, però a partir que surt la grossa, diuen els tècnics de la 11, que es ven moltíssim. I en aquest any, en aquest cas, sembla que la redundància per part des de Turisme o des de la projecció exterior del nostre ajuntament, però bueno, ja, en certa manera sí que ens ha tocat la grossa ja, perquè torno a repetir que un dia com avui, en el qual se venen tants de milions de cupons, que surti a la nostra població, que arribi molt més allà del que poguéssim arribar nosaltres en qualsevol promoció turística que puguem fer. Tothom podrà veure la visió del canal i la gent del canal, lògicament, però bueno, més allà de la sort també pues, poden guardar-se de record un bitlletet que surt el dia 22 de desembre. No?
Per tant, ja sabeu, avui la il·lustració del nostre municipi, Alcanar, i per a tots aquells i aquelles que no tinguen la sort de ser agraciats amb un número de la rifa de la grossa del Nadal, tindrem o mantindrem la il·lusió fins a la nit quan se sortejarà aquest cupó diari de l'Organització Nacional de Secs, que, per cert, demà també, tal com el regidor anteriorment comentava, tindrà una imatge d'un dels municipis de les Terres de l'Ebre, com és l'Ametlla de Mar.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mute.
I si avui Alcanar és la imatge del cupó de l'Organització Nacional de Secs, el port pesquer de l'Ametlla de Mar serà la imatge d'aquest cupó per nadalenc que es vendrà demà 23 de desembre. Olga Tomàs ens informa des de la Cala Ràdio.
Si la grossa no ha esquitxat avui a l'Ametlla de Mar, demà tornarem a tenir una oportunitat amb el cupó de l'11. El port pesquer de l'Ametlla de Mar serà la imatge d'aquest cupó prenadalenc. Aquesta iniciativa, sens dubte, constitueix una bona promoció turística per a la vila a nivell estatal. El Consell General de l'Organització Nacional de Secs d'Espanya, l'11, des de la seva direcció de comunicació i imatge, fa 3 anys va enviar una carta a l'Ajuntament en la qual s'informava de la realització de col·leccions de cupons on s'inclourien imatges de municipis de més de 5.000 habitants i menys de 10.000, i es demanava la col·laboració del nostre consistori per ser imatge d'un cupó. L'alcaldia va donar la seva conformitat mitjançant el decret número 437/2007 i responem positivament via escrita a la proposta de l'organització. D'aquesta manera es posa tot en marxa perquè el cupó d'aquest 23 de desembre mostrés la imatge de l'Ametlla. En el marc d'aquesta col·laboració, el passat 15 de desembre, el director de Tortosa de l'11, Francesc Xavier Zaragoza, va lliurar un quadre del cupó amb la imatge de l'Ametlla a l'alcalde del municipi, Andreu Martí. Escoltem a l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Per la part nostra, molt satisfets com a Ajuntament i com a municipi de l'Ametlla de Mar, doncs la vilada està molt contenta, com te deia, perquè ara m'ho comentava també el director, al qual ja estic molt agraït com a representant de la 11 a les Terres de l'Ebre, de que 60 milions de cupons el dia 23 de desembre es puguin visualitzar, es puguin compartir, puguem ajudar, en aquest cas, a l'Organització Nacional de Secs, aprofitant aquesta bona imatge, aquesta imatge que es generarà a tantes i tantes cases, doncs la veritat és que és motiu d'agraïment.
La iniciativa no té cap cost per a l'Ajuntament. Ara només queda que la sort ens acompanyi i algun calero sigui afortunat.
La Biblioteca de Santa Bàrbara organitza una cursa lectora per al Parc de Nadal. Fomentar l'hàbit per a la lectura entre els més joves, objectiu d'aquesta activitat, on els participants tindran que superar 4 proves cada dia dels 5 que durarà el parc. Josep Roig ens porta aquesta notícia des de la Plana Ràdio.
Efectivament, Tomàs, la Biblioteca Municipal de Santa Bàrbara participa habitualment al Parc Infantil i Juvenil de Nadal de Santa Bàrbara, que enguany tindrà lloc del 27 al 31 de desembre, aportant llibres per a la lectura o organitzant tallers de contacontes. Enguany hi haurà, però, una singular iniciativa que els organitzadors han anomenat Biblioparc. Es tracta d'una cursa lectora que consistirà en haver d'aconseguir superar amb èxit 4 proves cada dia. Les proves seran llegir un llibre i omplir una fitxa, explicar-lo o dibuixar-lo, maquillar-se amb les indicacions del monitor o de la monitora al taller corresponent, realitzar una manualitat cada dia, punt de llibre, ulleres, capsa i porta llibres, i escoltar un conte realitzant l'activitat que se'ls indique. Cada participant de la cursa tindrà una fitxa de concurs amb 16 caselles que haurà d'omplir obligatòriament per tal de superar-la al llarg de la setmana que durarà el Parc de Nadal. Finalment, i cada vegada que superen una prova, se'ls donarà una enganxina per posar-la a la seva fitxa de concursant. Un cop s'aconsegueixen les 4 enganxines del dia, se'ls donarà un diploma de concursant, i si aconsegueixen tenir els 4 diplomes diaris el 5è i últim dia del Parc Infantil i Juvenil de Nadal a Santa Bàrbara, se'ls farà entrega d'un obsequi per haver superat amb èxit la cursa lectora. Els organitzadors diuen que aquest Biblioparc és una activitat dirigida a tots els usuaris del Parc Infantil i Juvenil de Nadal per tal de fomentar la lectura a través de les activitats lúdiques i divertides, apropant d'aquesta manera la biblioteca a altres llocs fora del seu edifici habitual.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Deltebre prepara l'arribada del Pare Noel. Des de Ràdio Delta ens informa Lluïsa Bertomeu.
Segons la història, va ser Sant Nicolau de Bari, nascut a la regió turca de Lícia a principis del segle IV, qui va donar origen a la història del Pare Noel, que viatjà d'Europa als Estats Units. L'any 1823, una caricatura de l'alemany Thomas Nahn en va definir l'aspecte, i més tard, una campanya de la Coca-Cola va reforçar els colors vermell i blanc que identifiquen actualment el Pare Noel i que en els seus inicis eren verd i blanc. L'associació local de la Mana de la Cava última els detalls del que serà la desfilada del Pare Noel aquest proper divendres 24 de desembre a partir de les 5:30 de la tarda, quan sortirà la comitiva que desfilarà des del bar La Sortida fins al lloc del repartiment de regals, que enguany ha canviat d'ubicació, tal com explica la presidenta de l'associació, Maximina Saborido.
Li preparem la carrossa, li preparem la benvinguda, i això serà el dia 24 de desembre. Se sortirà des de La Sortida com tots els anys. L'única cosa és que enguany canviem el lloc de repartida de paquets. Abans s'ha fet allà a la plaça de Mossèn Gabriel, però enguany retornem a davant de la Càmera Agrària. Hem pensat que fa molt de fred aquest dia, venen molts de cries molets, i és un lloc que si aquest dia fa molt de fred o feia molt de vent, o caien quatre gotes d'això, doncs podem posar-los dins, i és més fàcil per a nosaltres la recollida dels paquets i l'entrega de tot això, doncs és més fàcil. Si fa bona hora, ens posarem fora, però si fèiem el horatge, llavors ja ens col·locaríem dins.
També l'associació de veïns Gent del Barri organitza una festa del Pare Noel aquest divendres a partir de les 6:30 de la tarda davant del Barri Alto.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Música. i menys fa el seu pessebre vivent a la vora del riu. Hi participen 150 persones d'un municipi que no arriba als 1.000 habitants. La singularitat del pessebre de Tivenys és que es fa a la vora del riu, per on arriben els Reis Mags a adorar el nen Jesús al seu pessebre ubicat al mateix embarcador vora l'Ebre. Les representacions es faran el proper diumenge 26 de desembre i també el dissabte 1 de gener i diumenge 2 de gener a partir de les 6 de la tarda. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
D'entre les moltes activitats nadalenques que es duen a terme per aquestes dates arreu dels pobles ebrencs, destaquen molt especialment els pessebres vivents que es duen a terme a municipis com Camarles, Tivissa o el molt popular de Jesús. Des de fa 4 anys, però, també entra en aquesta saludable competició per recrear el naixement del nen Jesús el municipi de Tivenys, amb una original posada en escena del pessebre a la vora del riu. Així és, precisament, com l'han titulat, el pessebre del riu, perquè les diferents escenes o quadres del naixement tenen com a marc el parc municipal, entre el canal i l'Ebre, i el pessebre al mateix embarcador del riu, per on, segons explicava l'alcaldessa del municipi, Maria José Beltrán, arriben també els Reis Mags.
Tothom lo que el ve a visitar se queda bocabadat, ho dic sincerament, perquè es fa en un indret molt, molt bonic, diguéssim que la majoria, alguns ja coneixeu, que és el parc de Tivenys, que està entre el canal i el riu. I una de les escenes es fan la majoria al que és el parc i també a la vora del riu. El pessebre, el que és el naixement, es fa al mateix embarcador. Llavors això li dona un toc especial, no? I els reis a l'adoració també venen, arriben pel riu. Per tant, és a dir, que vivim un pessebre de cara al riu. És lo que l'atractiu són lo paratge allí a on es fa.
Beltrán destacava també la implicació de la població en aquesta representació cristiana iniciada pel capellà del poble, mossèn Tomàs, però que mou unes 150 persones d'un poble que no arriba als 1.000 habitants.
Diguéssim, però en aquest cas va ser el mossèn Tomàs, que el tenim a Tivenys, que va arribar, ja dic, fa 4 anys, i que va ser la iniciativa d'ella i també conjuntament en tot el que és el Consell Pastoral i la gent de la parròquia i altra gent que també hi col·labora. Aproximadament unes 150 persones. Som un municipi de 946 habitants, tenen en compte la gent gran i els més menuts, podem dir que una quarta part de la gent del poble hi participa.
Les escenes del pessebre del riu a Tivenys cada any van canviant. D'aquesta manera l'espectador sempre té aquesta sorpresa i pot venir a veure aquesta representació amb ulls de novetat. Les escenes tenen com a base bíblica l'Antic i el Nou Testament. Les representacions del pessebre del riu de Tivenys es faran el diumenge 26 de desembre i també el dissabte 1 de gener i diumenge 2 de gener del 2011 a partir de les 6 de la tarda.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Temperatures suaus amb un cel que cada cop estarà més tapat i també amb aquestes pluges que ja comencen a treure el nas per Ponent i que en les pròximes hores es faran més extensives a bona part del territori, sobretot durant la tarda podran afectar arreu del territori pluges que no seran massa significatives però que deixaran el cel cel tapat i també precipitacions a bona part de les comarques amb una cota de neu que anirà baixant dels 2.200 metres a primeres hores d'aquest matí fins als 1.800 al final del dia. Unes temperatures màximes avui una miqueta més altes, vents del sud, que faran que els termòmetres s'enfilin una miqueta i de cara als pròxims dies. Demà encara parlarem d'aquesta inestabilitat de possibilitat de pluges i serà a partir de divendres i sobretot dia de Nadal i dia de Sant Esteve, amb el temps serà més estable en conjunt, això sí, amb el descens de les temperatures. El divendres, sobretot, hem de destacar el vent, la tramuntana i el mestral que bufaran amb força i de cara al dia de Nadal i el dia de Sant Esteve, temperatures més baixes i temps més estable.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Ens despedim fins demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.